Salut, companyes, esteu escoltant l'espai radiofònic lliure, autogestionat, radical i dissident de UB Vivienda a Ràdio Bronca, al 104.5 de l'FM. Com ja sabeu, som un conjunt d'éssers humans organitzats de forma oberta en assemblees populars apartidistes i que lluitem per una vivenda digna i perquè deixin de jugar amb el nostre dret a un habitatge digne i per viure sense haver d'hipotecar les nostres vides per sempre. Actualment són moltes les assemblees que actuem conjuntament. Estem a Barcelona, al carrer Magdalenes, número 13. Ens reunim els dimecres a partir de les 8, 8 i mitja de la tarda. A Poblenou, a Nou Barris, a Hospitalet, Sant Vicenç dels Horts, Terrassa, Sabadell, Sant Quirze del Vallès, i Sant Cugat del Vallès. Si voleu contactar amb la gent del programa per deixar notícies, queixes, cabòries, ens podeu escriure al següent mail radiovdvivienda@gmail.com i fins i tot, si teniu valor, podeu trucar al nostre telèfon de Ràdio Bronca, que és el 93 359 4900. Si telefoneu en directe, doncs ens podreu escridassar, etc. Avui tenim un plantell de luxe, a la taula tècnica el Marcos. Hola, Marcos, què tal?
Hola, què tal? Aquí passa una calor de l'hòstia, eh?
La Cristina, al micro.
Què tal, com estem avui?
El Paco.
El Jau.
I la Gala de la Barceloneta, que avui ve per explicar-nos cosetes de Barceloneta, ascensors, especulació, gentrificació, turistes, etc.
Hola, què tal?
Des de la terra fins a l'espai, Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Bronca 104.5 de la FM.
Doncs bona tarda a tothom, comencem l'apartat de notícies. Avui començo jo, encara que de fet la notícia és del Carles, però no m'he pogut estar de fer un comentari. I és que bueno, el Carles començarà a parlar de la Beatriz Corredor, ja portem dues setmanes parlant d'ella, i avui el que jo vull dir abans que ell comenci a parlar és que aquesta senyora torna a pensar un altre cop en els ajuts directes als llogaters, o millor dit als propietaris, i és que ara doncs, vol donar 200 euros més als separats i als divorciats. Aquesta dona no té gaire idea d'economia ni de res. Jo no, cada cop em pregunto més com és que ha arribat tan lluny o si havia estudiat tant, què li ha passat ara, no? Perquè això de donar ajuts directes als propietaris no té gaire sentit. Però vaja, era només fer aquest apunt i ara ja us deixo amb el Carles.
Bueno, la passada setmana es va reunir la nostra estimada Beatriz Corredor, te queremos. Es va reunir en una conferència sectorial de vivenda, que això vol dir tots els ministrillos i ministrilles de les comunitats autònomes, excepte dos que no hi van anar per temes de politiqueo, presentar el nuevo plan de vivienda, per consensuar el nuevo plan de vivienda 2009-2012, que és el que ja us veníem avisant fa bastantes setmanes, que és construir 1,5 milió de pisos, més dels que sobren encara, Els preus que com ja sabem seran aquells als que no pot arribar ningú, i bueno, van destacar que hi ha un acord absolut, o com li deien també, un ampli consenso, una unanimitat absoluta en el fet de construir aquest 1,5 milió de vivendes que no fan falta. Aleshores, bueno, el que va quedar molt clar, almenys per nosaltres, és que en allà, en aquesta reunió de conferència sectorial de vivenda, els que estan representats eren els sol·licitants de sòl, los solicitantes de suelo y no los solicitantes de techo, que podríem dir, i per contestar una mica van estar els companys de UB de Vivienda Madrid, reivindicant allà el fet de que en realitat el que s'està fent és ajudar als constructors i als promotors i no pas a la gent que necessita una casa, i van intentar fer una assemblea a la nit i quedar-se a dormir a les portes del ministeri per fer arribar les seves reivindicacions a Tokiski, que anés a reunir allà, però les forces de l'ordre i el desordre se lo impidieron eficazmente, amb la qual no van poder fer la seva dormida al carrer. Però el dia següent van tornar a la càrrega, van fer una col·lecta pública enmig del carrer demanant diners pels pobres especuladors. I, bueno, i això va ser una mica tot el desenvolupament de la conferència sectorial que nos tiene sectorializados a todos.
Sí, sí, això, el tema la veritat és que és una mica xungo. Nosaltres, bueno, volíem posar un tros de cançó dedicat a la ministra, ¿vale? Que com que segueix així lluitant i tal, i que segueix donant idees de bomberos, doncs un trosset només de cançó per dedicada amb ella, només això. Vendiste la piel. De fet, és això, no te rindas, no, que tus dolores me duelen a mí. Efectivamente, tus dolores nos duelen a todos, ¿eh? Y vale ya de hacer lo que estás haciendo, a ver si cambias.
Bueno, la dedicatoria yo creo que está bien, pero yo a més advertiría, mientras tú sigas haciendo apología de la propiedad y de la construcción, nosotros seguiremos haciendo apología de lo evidente, y es que no hacen falta más pisos, Beatriz.
Bueno, ara jo parlaré d'una notícia, una notícia que ha sortit a la web del País fa poc, la setmana passada, i és referent a la sentència que ha sortit sobre una denúncia que es va posar a Barcelona sobre un acòs immobiliari, el que popularment es coneix com moving, i que, bueno, la sentència del jutge diu que, bueno, condemna el juez de Barcelona, leo textualment, de un juez de Barcelona condenado a una inmobiliaria denunciada por un grupo de 8 vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar el fondo a fondo del edificio situado en la calle de Enric Granados en Barcelona, ya que se encuentra en un estado muy deteriorado, como lo atestigua la presencia de ratas. Wow. Tras casi 4 años de demandas y recursos judiciales interpuestos por ambas partes, el juzgado de primera instancia, el número 9 de Barcelona, ha condenado finalmente a Inmuebles en Renta S.A., filial del grupo Sacyr Vallehermoso. Creo que estos son famosos por...
Malos Malosos, Placaufec, etcétera.
Sí, el Hotel
Familia
Vela.
Familia Sanahuja.
Bueno, pues bueno, pues esta gente, bueno, al final han sido condenados, bueno, condenados. Ha salido la sentencia de que tienen que acometer una reforma estructural del bloque, derratizar el edificio, rehabilitar las instalaciones de agua, gas y luz y aplicar un tratamiento antitermitas. Uf, casi nada. Luego el juez obliga a sí mismo a los vecinos a permitir la entrada de los operarios que lleven a cabo las obras. La inmobiliaria había denunciado que se oponían a su presencia. No sé por qué. Si bien les reconoce su derecho a reclamar la reducción de la renta si su piso está más de 40 días en obras. Pues bueno, es una sentencia esperanzadora. Bueno, que es buena, ¿no? Pero me parece que había algo de...
Sí, aquí en esta noticia lo que no queda claro en la sentencia, que es... Bueno, por eso las vecinas de Enrique Granados, que son principalmente mujeres, siguen diciendo que esto no se acaba aquí, es quien tiene que pagar esa rehabilitación y esa desratización. Y han pedido al juez que lo aclare para ver si lo paga la inmobiliaria, que no ha cumplido con sus deberes como propietaria, o si lo tendrían que pagar ellas o conjuntamente. A mí, aparte de eso, lo que me sorprende es que a la inmobiliaria no se la haya condenado a pagar una multa, aunque sea mínima. De todas formas, ahora estaba recordando también que el otro día comentaban ellas que estaban intentando moverlo para que se lleva también por vía penal, a ver si efectivamente este fiscal anti-moving que nos han puesto y nos han vendido como la gran medida anti-moving, que llega para mí muchos años tarde, pero bueno, a ver si es verdad que funciona o simplemente ha sido una rueda de prensa y una buena noticia mediática.
Bueno, yo creo que como siempre, todas estas cosas a veces las hacen de cara a la galería. Esperemos que no, pero bueno, a ver, y todo un poco de por imagen. Pero bueno,
el problema es que incluso cuando lo hagan en serio, parecerá de cara a la galería por lo acostumbrados que nos tienen a mimar la galería. Y bueno, las noticias últimas también estas semanas de los pisos estos que caerán en herencia para Cáritas y todo lo demás, pues vamos, que cualquier noticia que pueda parecer buena, por detrás tiene todo lo que no se hace en el mismo sentido, y eso es lo que se tapa, ¿no? O sea, solo se da noticia de lo que les conviene,
¿no?
De lo que les conviene, claro.
Que interesa.
Al menos sienta un precedente, sí, en el Eixample, sí, sí. En Poblenou y bueno, en toda Barcelona hay muchas personas, sobre todo lo que tú decías, mujeres mayores con pensiones ridículas, que sufren este problema del acoso inmobiliario, digamos, contrario, es decir, no hacen nada en el piso, y eso es una forma de acosar también. Y bueno, yo creo que iremos siguiendo este tema, ¿no? Porque se está moviendo bastante, mucha gente afectada que realmente no conocía la posibilidad que tenía de llevar a juicio a las inmobiliarias, etcétera, y haremos un seguimiento y a ver si algún día quieren venir a contárnoslo, ¿no?
Pues sí.
Pues sí, estamos motivados para hacer ese seguimiento.
Y es que sería interesante, además, para que hubiera conocimiento de ello, de lo que es el moving, porque mucha gente igual no es consciente. Y es que quería leer un poco también, de un poquito más de lo que decía la noticia, que bueno, puntualizaba también, ¿no?, de los métodos que sufría, ¿no? O sea, métodos de extorsión, presión psicológica, que es un factor típico del moving, ¿no? Y que a mí lo que me pareció bastante penoso, ¿no?, es que durante todo este proceso de moving y tal, que esta gentuza, pues no tiene otro nombre, ya estaba haciendo, es que durante el proceso un abuelo falleció, ¿vale? Que seguramente que no falleció en sus mejores momentos ni en las mejores circunstancias, seguro que, bueno, sufriendo y, bueno, bastante patético. Quería puntualizar un poco eso.
Bueno, ponemos un poco de música.
Sur nos plaines, amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Où est partisan, ouvrier, paysan?
escoltant Ràdio UB de Vivienda, Ràdio Roca 104.5 de la FM. Are you
ready? Bueno, seguim endavant amb més notícies i tinc una mica estranya. Bueno, una mica estranya, sorprenent, millor dit. Diu, los apuros para pagar una casa reducen los divorcios drásticamente. Bueno, així només amb el titular jo ja em veig quedar una mica així aturdida. Però és cert, és el que està passant. Les hipoteques han pujat tant doncs, que la gent ja no es pot separar. L'Euribor ha pujat mogollon i això fa que les quotes mensuals doncs, hagin pujat també moltíssim. I bueno, jo he estat pensant, potser és que hi ha un complot de l'església al darrere, tant per fer pujar els preus dels pisos com per fer pujar l'Euribor, i així doncs ja la gent no es divorcia, cosa que abans doncs, els, ja sabem, els de la COPE estaven molt, molt atabalats per aquest tema, no?
Federico està detrás.
Sí. Federico.
No, però igual baixa l'índex de divorcis, però augmenta l'índex de matrimonios en mal rotllo, no?
Bueno, va. Això segur. A veure si ja pujava de per si. Pensava que anàs a dir una altra cosa, Carles.
Em tens por.
Tinc por.
No, però clar, hi ha xifres computables, hi ha qüestions que no es computen i en canvi passen, no? És evident que si costa més arribar a fi de mes i costa, bueno, i tot plegat, no? L'Euribor el que està fent és això ara d'Espíritu Santo per
puc fer una digressió una mica que crec que va una mica relacionada. Una vegada uns paios van fer un estudi que era el de la felicitat interior bruta, que mesuraven,
sí,
el en comptes del producte interior bruto, la felicitat interior bruta, i es van donar compte de que si posaven les dades del producte interior bruto i de la felicitat interior bruta, si les posaven al costat, eren les dues al revés. O sigui, els països més pobres eren la gent era més feliç, i al contrari, no?
Uh-huh.
I jo crec que va una mica relacionat.
Sí, a nivell de nens és molt més fàcil ser feliç amb una caixa de sabates i, uh-huh, i posar-li dos botonets i et crees tu el cotxe, que amb un cotxe te l'ha dirigit de putíssima mare, que el quart dia s'espatlla i el nen no sap què ha passat i es queda molt més trist.
Sí, això bueno, i ara tota encara me'n vaig més i comento el fet aquest, doncs, que hi ha nens que estan ingressats perquè són addictes al Messenger. Però, sí, que ja no
en la meva època s'enganxava en una altra cosa.
Però, aviam, en tot cas el que sí que enganxa i molt i pels de Llonsis és això, les hipoteques, i és evident, és lògic, és que és una dada lògica que hi hagi menys divorcis, que no és només vull dir allò, pues bueno.
Sí, està claríssim.
És complicat.
O sigui, si la gent no pot pagar la hipoteca i a més no té perspectiva de poder vendre el pis, perquè per vendre el pis almenys necessiten cobrir despeses, pues van fatal, clar.
Clar, és que a més, si no tens el colchón de alguien que te acoja o no tens la possibilitat d'anar a un pis de lloguer als dos i, no sé, llogar...
Clar.
Vull dir, el índice de puteo puede
és
ser
enorme. Sí, sí.
Pot ser un infern, no? O sigui, està allà convivint...
Sí.
Mare meva.
I ara, doncs, tu que has dit això, el Carles, doncs m'has enganxat ja per fer la segona part de la notícia, i és que precisament això, els lloguers a Espanya segueixen pujant, malgrat que cada cop també hi ha més oferta de lloguers. És el que passa en aquest país, que la curva de l'oferta i la demanda no funciona gaire bé.
Les lleis del mercat valen quan valen, i però que evidentment,
no, però,
el lloguer està desbocat.
A més, jo volia fer una pregunta. Clar, tu ara agafes i dius, bueno, surto de casa dels meus pares o vaig a buscar un lloguer, on vas? A part de les immobiliàries, no vull dir... No, però és veritat, no? O sigui, no hi ha una administració que tingui...
Bé, de fet, hi ha una cosa, no sé si
ho
vaig comentar a l'assemblea passada, allò de la festa, allò de les fiestes del piso, que és una cosa que encara em vull enterar, perquè encara no sé on és, però es veu que un parell de noies franceses van fer la fiesta de los pisos, i llavors quedaven a un bar i decidien, doncs, o sigui, uns portaven l'enganxina per diguéssim, oferir l'habitació o el pis, i altres portaven l'enganxina d'un color diferent, o amarill, o groc, o vermell, en funció de si anaven buscant o oferint. El que passa és que, clar, això es pot fer en un bar i es pot fer, diguéssim, en plan ja-ja-ja-ji-ji, quan no et ve de 200-300 euros i aquests 200-300 euros els decideixes en funció de la cara que se't planti al davant. I, però, en tot cas, bueno, són mesures, diguéssim, o maneres de... o sigui, jo el que tinc molt clar és que el tema de l'emergència habitacional, no? Quan parlem d'una emergència habitacional no parlem d'un problema d'una persona ni de dos, sinó que som centenars, sí, o milers de persones a les ciutats amb emergències habitacionals, ja sigui per temes de parella, per temes de la feina o del que sigui.
Segueixo comentant, i és que bueno, la mitjana dels preus de lloguer a l'Estat és entre 811 i 1.060 euros al mes. Això si ets afortunat, perquè ja sabem que ciutats com Barcelona doncs encara estan més amunt.
Sí, és pràcticament impossible.
Sí, i a més que si parlem ja de pisos d'una sola habitació, doncs ja sembla que els que estan solters o els que volen viure sols són multimilionaris. És increïble el que valen aquests preus, aquests pisos. Que a més els 210 euros d'ajut el que han fet han sigut donar una injecció directa als propietaris, que a més han pogut pujar els preus de lloguer sobre un 30% aproximadament, i que a més tenim el fenomen de l'aval bancari de 6 mesos més o menys, entre 6 mesos un any, i això és un xec al portador tal qual pel propietari.
Jo sent una mica l'advocat del dimoni. Clar, si encara que aquesta ajuda vagi al propietari, clar, si això fa que surtin més pisos de lloguer, val? En teoria podries agafar una mica i dir, bueno, a lo millor, com que l'inquilí no pagarà més perquè, bueno, té l'ajuda de 200 euros, en teoria, no? Clar, això, dius, si fas això perquè surtin més pisos de lloguer, m'estic mirant a una cara...
Sí, jo encara no t'entenc.
No, vull dir, però
això no fa que surtin més pisos de lloguer.
Per això.
Sí, sí que fa que, suposa que... que és només una ajuda assistencial per la gent que està llogant, però això no potencia que hi hagi un parc de lloguer.
Exacte, és
més
així, és la realitat, però no, jo crec que fent aquesta ajuda, al millor pensaven, sortiran més pisos de lloguer
notícia,
al mercat.
Una altra notícia que he vist, sí, és la franja de gent que va buscant lloguer, i és que la franja de gent que va buscant lloguer i no continua d'augmentar és la franja entre 30 i 40 anys.
Clar,
i l'ajut del lloguer s'atura
a
les 30. Llavors,
però és que a més no hauríem de parlar d'ajuts. La solució no està donant ajuts.
No,
i ja està. O sigui...
I a més és que no els acaben de donar, perquè després hi ha...
Sí, però és que és igual, o sigui, que realment la solució no està en els ajuts. No es pot pretendre solucionar el problema de l'habitatge amb assistencialisme. No, aquesta no és la solució.
Sí, bueno, jo deia aquest apunt, no?, per donar-li la volta.
Ah, com feies d'abogador del diablo, jo ara vull posar una cançó del Sobrino del Diablo. No sé.
Volia aprofitar això per fer la crida que portem programes fent, i és, si algú ha rebut l'ajut o ens vol comentar que no l'ha rebut, etc., que ens enviï un mail a radiovdvivienda@gmail.com i ens expliqui el seu cas, perquè nosaltres no coneixem ningú.
Sí, al fòrum només ens arriba gent que comenta que no li arriba.
No li arriba,
gent que ell porta des de febrer... demanant-lo i no la burocràcia aquesta magnífica, pues no.
És que es queixen de repúbliques bananeres, i és que això són,
sí,
és que són...
La nostra república ladrillera, que és...
Sí, que no sé què és pitjor, no?
Paco, jo volia comentar això de les festes del piso. Sí. No sé si vau veure fa com un mes o dos mesos que va sortir una notícia de gent que oferia habitacions a canvi de favors sexuals.
Ah, sí.
No? Sí, sí. I, sí, sí. No sé si la va comentar.
Comentat, a més, ha comentat a diferents foros.
Sí,
i diferents,
nosaltres
i...
no
l'hem comentat. No,
a la ràdio encara no l'hem comentat. No.
És com molt fort, no?
Sí, és molt heavy en tots els aspectes. Sí. Tant per la persona que ho accepta com per la que ho ofereix. No? És una mica xungo.
És només que prova que els preus estan absolutament fora de la normalitat, quan fa que es produeixen unes relacions que estan absolutament fora de la normalitat. No?
Prova que hi ha gent en aquest país que té algo més que cara.
Sí.
És a dir, té instintos muy malsanos. Uh-huh. De fet,
aviam, també hi ha gent que... També hi ha gent que buscant aquest tipus de... És a dir, això té una oferta, saps el que vull dir?
Sí.
El problema és que...
M'ha de fer servir com a exemple de fins a on es pot arribar, no? No entrar a jutjar què vol dir una cosa o l'altra, sinó és dir... Sí, no normal, és que jo tinc una casa i ara em puc plantejar si vull tenir una casa a canvi de fer favors sexuals a un tio que no conec de res.
Sí, és un dels límits,
no?
Ja...
Com... Sí, l'exterior.
Però a més, van fer una càmera oculta de televisió sobre això, i a mi el que em va sorprendre és que el paio que explicava això, el tio que era propietari del pis o llogater o el que sigui, i llogava una habitació a canvi de sexe, el tio posava requisits perquè li feien moltes... Li venia molta gent. I el tio podia seleccionar. Era impressionant.
Clar, però és el que em vinc a rir. O sigui, és a dir, el bestial és que hi hagi també demanda d'aquest tipus de pagaments, diguéssim.
Una cosa és que tu vegis que surti la notícia de que això s'anuncia, i una altra cosa és que vegis que ja el tio pot seleccionar.
No, i el que veus és que després la societat a tot això doncs no reacciona, perquè la societat està absolutament amb la boda de la Bea, que no sé què, es veu que, no sé, hi ha un culebron, es veu que 5 milions d'espectadors ahir miren un
i el futbol.
I el futbol. Això, ahir quería yo llegar. Si us sembla bé, com...
Bueno, espera un moment, perquè m'arriba una notícia d'última hora. Sí. I és que són, són les 6:46 ara.
Llavors, està, com d'aquí a dues horetes, doncs està Espanya en quartos, i aviam si passa de quartos, sí, etcètera, etcètera.
A quina hora comença el partit?
D'aquí un parell d'hores. Ah, i llavors està, pues això, vull dir, tothom, no tothom, perquè nosaltres evidentment passem bastant, però que em vinc a referir que la societat està molt adormida en tota aquesta merda del futbol, i volia col·locar doncs una cançó del Sobrino del Diablo, que no sé si coneixeu, que és El futbol és l'opio del pueblo, i després pues, continuem xerrant i fem també l'entrevista a la gala i tal.
Molt bé. Vale.
Mormones, aves y neocatólicos, muchos de ellos son exalcohólicos. Hooligans, béticos y sevillistas son tan fanáticos como los calvinistas. Los chiitas y los sionistas me dan el mismo miedo que los hinchas del Milan. Todo es puta violencia, la irracionalidad se impone a la ciencia. Sí. Cuando la religión llega a los estadios, el fútbol se convierte en el opio del pueblo. Sigamos al líder, aunque sea un ignorante, desde la cuna hasta el cementerio. Creen en el amor si su hijo se desangra, no autoriza la transfusión. Los Bosus 2 son muy democráticos, se pegan seas blanco, negro o asiático. Te lavan el cerebro en la secta Moon y al final acabas en los ultrasur. Merengues y culés, un mismo dogma, dar la vida por una causa idiota. Yeah. Cuando la religión llena los estadios, no se convierte en el odio del pueblo. Sigamos al líder aunque sea un ignorante, desde la cuna hasta el cementerio. Metodistas, deportivistas, anabaptistas, sportinguistas. Cienciólogos y presbiteranos, periquitos y arlequinados. Musulmanes y colchoneros, todos siguen a un Dios verdadero. No se comen sus vacas los hinduistas, no se echa al presidente, aunque sea un fascista. Señor. Ronaldinho, te invito a su secto. Donato te da fuerza para vivir, pero no para pensar ni para discernir. Cecilias ortodoxos y niños de Dios no echan nunca al cura, siempre al entrenador.
Muy buenas noches y saludos cordiales. El becerro de oro tiene forma de balón.
cuando la religión llena los estadios, el fútbol se convierte en el opio del pueblo. ¡Oye! Sigamos al líder aunque sea un ignorante, desde la cuna hasta el cementerio.
Bueno, pues con esta canción, este temazo del sonido del diablo, que nos hablaba del fútbol como opio, podemos pensar en muchas cosas que tienen relación, parece que no, pero la vivienda y el problema de la vivienda con el fútbol.
Sí, sí.
Incluso nombres y apellidos de grandes constructores, de tanto en Madrid como en Barcelona, como en el Endoiro, en Coruña. Está absolutamente plagado y es una plaga,
Es un buen blanqueo de dinero, ¿no?
Está todo mezclado, porque claro, en esos palcos, cuando empiezan a mover millones y millones de euros con la excusa de si van del Milan para el Barça o del Madrid para el Inter, pues ahí se están moviendo pues todos los chanchullos de estos grandes constructores. Y en todo caso, claro, va todo mezclado. Es decir, por otro lado, la gente está absolutamente adormecida y absolutamente pues pillada del tema del fútbol. No sé si es que el color verde ese del campo, ¿sabes? No sé si será un tema psicológico, la gente se queda pillada. O sea, siguiendo una pelota blanca con un fondo verde y se quedan pues absolutamente traspuestos. Pero en todo caso es eso, tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver también a nivel de desarrollos urbanísticos y de pelotazos, como que en las Corts, con los vecinos de las Corts, pues ahora todo el problema
del Ministadio,
también de esto que quieren hacer como en plan Torre Agbar, colorines y sí. Bueno, ese tipo de cosas que Barcelona necesita constantemente para que los turistas vuelvan a Barcelona, los que ya han venido, ¿sabes? Entonces necesitan hacer cosas nuevas.
O que incluso los jugadores de primera línea les sea interesante venir a Barcelona también, ¿no?
Pero estos no dejan de ser... Ahí ellos son como si fueran la excusa para mover millones, pero en esa remodelación del Nou Camp que de hecho, o sea, ya empieza a salir como, o sea, sin que esté aprobada, ya empieza a darse como por hecho consumado, pues los vecinos y todo demás, como decimos nosotros en nuestros manifiestos, lo primero es que cualquier actuación urbanística pase por el conocimiento y por la participación del vecindario, y eso evidentemente no se da, y muchas veces no se da teniendo como excusa pues el fútbol, que es el opio del pueblo, y aparte del opio aparte es eso, es una gran tapadera.
Desde ya invitamos a los vecinos de las Corts a que vengan a explicarnos todo el mamoneo que hay en torno al Ministadi, y si no nos han oído les buscaremos para ver si quieren venir a explicárnoslo,
sí,
no
sí,
a buscarlos.
Sí,
queda un poco raro esto, ¿eh? Los buscaremos.
Mis chicos.
La cuestión es que incluso durante el verano, yo recuerdo que de crío, en verano se dejaba de hablar de fútbol, y ahora ya no. O sea, ahora ya hace años que
siempre hay algo, siempre hay algo.
Sí,
el caso es que
hay precisamente esos mamoneos de cantidad de millones para aquí y para allá.
Claro. Yo el otro día me di cuenta de lo que es un jugador de fútbol, en el sentido de... Ahora la Barceloneta entrará en la ley de barrios, estamos diciendo, es una gran inversión para el barrio, tal, es mucho dinero, 20 millones. Y de repente oí en la radio, no me acuerdo qué jugador era, se traspasa por 32 millones de euros. Y pensé, aquello que supuestamente para un barrio es una gran inversión, es un traspaso de un jugador.
Sí, sí, sí.
Y lo que decías tú antes...
O un contrato con la Nike o con Adidas, sí. Ya se les va en eso.
Y que además que no sabes esos 32 millones, que efectivamente no serán en metálico, sino... No. ¿Qué tipo de operaciones suponen?
Claro. Máquinas de lavar dinero, lo que decía Marcos. Bueno, el otro día era muy curioso que el Óscar Nebreda, el del jueves, dibujante del jueves, explicó que una vez le invitaron a ir al palco, porque bueno, había hecho el dibujo este del Jordi Culé, etcétera, y explicaba una cosa que era graciosa, pero que es bastante patética en el fondo. Y es el hecho de que mientras estaba jugando el partido... Todo el mundo que está en el palco están hablando de sus mamoneos, se intercambiaban pues zonas verdes por votos o por favorecer y tal y cual. Y entonces cuando pasaba la cámara y veían el pilotito rojo, se ponían todos a gesticular,
ojos.
Sí,
se
claro,
ponían,
como si estuvieran viendo el partido, pero en realidad...
Sí, bueno, y el caso más evidente es el de Gaspar, bueno, el Reina, que hoy también es... Está en el ACE, pero Gaspar era el más forofo de todos, y en cambio, bueno, es dueño de los hoteles.
¿Y Núñez y Navarro? ¿O Núñez? Sí.
No, pero lo de Gaspar, podemos encender una señal de alarma, porque este tipo es el accionista mayoritario del club de fútbol de San Andreu, y lo ha hecho bajar a tercera.
¿Por qué?
Bueno, que el equipo ha bajado a tercera mientras estaba él. Algo habrá tenido que ver.
Pero
este tipo es un as malbaratando negocios. De hecho, su cadena de hoteles estaba hecha una mierda hasta que fue presidente del Barça, entonces alojaba a todo el mundo en su hotel, etcétera, ¿no? O sea, es una, es máquina de lavar dinero, es máquina de generar dinero, etcétera. Que tengan cuidado en San Andreu.
Sí, sí, es máquina esto de hacer además política barata y populista y...
No, pero es que es alarmante, ¿eh? O sea, claro, mediante, ah, qué guay que nos ha traído Ronaldinho y qué guay, no sé qué, y claro, ahí el presidente que tenemos es un peligro.
Sí, sí. Entre presidentes y...
Oye, cuánto fútbol, ¿no?
Sí, sí, demasiado fútbol. Y luego de todas maneras, quiero poner otra más luego para cerrar. O sea, que vamos a cambiar de tema.
Sí,
luego quiero poner otra más.
Sí, bueno, vamos a la secció B de vivències. Avui tenim amb nosaltres a la gala de la Barceloneta, Associació de Veïns de l'Hòstia. Benvinguda.
Hola, què tal?
Aclara això d'Associació de Veïns de l'Hòstia, que no tothom ho situa, no?
Bueno, a veure... Associació de Veïns de l'Hòstia va sortir...
Jo dic perquè la primera vegada que ho vaig sentir em pensava que era una conya, i no, no.
Bueno, jo en realitat soc de la plataforma, però lo de l'Hòstia és... Ho vols explicar tu o...?
Jo, no, no. És que ho he llegit, no sé si és la veritat. Explica-ho tu.
Bueno, com que abans el barri es quedava fora de les portes de Barcelona i també estava el port allà al barri, i port i porta en llatí és hòstia, era el barri de l'hòstia.
Ah-ha.
O sigui, és, en realitat té un rotllo molt filològic. I
molt llatí, sí, clar.
Sí, jo havia llegit també que els que van arribar per construir el barri eren gent d'Hòstia, que és una localitat d'Itàlia.
No, és el port de Roma. Hòstia és el port de Roma. Vale. És el que t'està dient, que vale, llatí
vale,
és...
Vale. 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 Vale, bueno, és igual. Va. L'Associació de Veïns de l'Hòstia surt arrel del Pla dels Ascensors, no?
Bueno, la plataforma surt arrel del Pla dels Ascensors. L'Associació de Veïns de l'Hòstia ja existia abans, però van ser elles les que van fer un crit i van organitzar una assemblea de barri a la que vam acudir com 500 persones i van fer un crit a que sorgís també un altre grup que suposés aquest pla, o, bueno, al començament que demanés informació i després, doncs, que amb aquesta informació veiessin com actuar i què s'havia de fer.
Aquí la polèmica gran va ser el Pla dels Ascensors. Després ja parlarem dels altres problemes que té el barri, però la gran polèmica és el Pla dels Ascensors. Ens pots explicar una mica en què consisteix aquest Pla dels Ascensors, com el ven?
O sigui, vendre'l no l'han venut fins que nosaltres no vam començar a fer protestes, perquè no, bueno, perquè els hi venia molt millor no haver de publicitar-ho. I de fet hi havia un gran desconeixement al barri, o sigui, molt, molt. I el pla consisteix bàsicament en instal·lar ascensors i eliminar habitatges, perquè els edificis de la Barceloneta són molt estrets, són molt petits, i llavors no hi cap un ascensor. Les escales poden tenir com 50 centímetres d'ample, una mica més, una mica menys, però vamos, que no hi cap un ascensor. I llavors això consisteix en que, a diferència d'altres plans urbanístics que tenim al cap, com el Raval o com altres llocs, no és l'Ajuntament qui decideix o qui tutela com s'efectua aquest pla urbanístic, més enllà de que no ens fiem gaire de l'Ajuntament, sinó que el que fa és delimitar tota la Barceloneta com un lloc on els propietaris poden posar-se d'acord i fusionar de 2 a 6 finques per tirar a terra la del mig, refer les entrades, refer els pisos i posar l'ascensor on estava la finca que ha desaparegut. I aquí hi ha, bueno, per nosaltres dos problemes bàsics. Un és que el 50% de la Barceloneta, de la gent de la Barceloneta, viu de llogater i no tenem veu ni vot. I l'altre és que es deixa tota la iniciativa en mans del capital privat. A més, de manera que no beneficia els petits propietaris, sinó principalment, si jo sóc un propietari vertical, si tinc tot un edifici sencer, tinc moltes més possibilitats de poder posar un ascensor, perquè la decisió s'efectua segons el 50% més 1 del terreny dels edificis que es fusionen. I, bueno, i això està clar, no? Si jo tinc 10 pisos, tinc més terreny que si tinc un. I a més han d'assumir els propietaris totes les costes, que per una gran immobiliària és alguna cosa, o per un gran propietari és una cosa que és assumible, per un petit propietari és una putada directament, perquè a més hi ha molta gent que va comprar el pis quan estaven molt baratos a la Barceloneta i que ara té una pensió ridícula i no es pot permetre.
I aleshores, a l'efecte directe d'això és que, clar, si de 5 cases hacemos 4, hi ha gent que ha de marxar. Hi ha gent que previsiblement hauria estat expulsada del barri, no?
O sigui, hi ha dos efectes directes. Un que el posa directament al pla, que és que el 20% de la gent afectada haurà de marxar del barri, tot i que diuen que alguna gent la reubicaran a Rodalia Renfe, que nosaltres diem que no és la zona històrica de la Barceloneta i que a més només hi ha 5-20 pisos. Això, per una banda, aquests 20% que hauran de marxar definitivament del barri, més tota la gent que haurà de marxar temporalment del barri mentre es fan la reforma. Això per una banda, i per una altra és com els propietaris han d'assumir els gastos i han de pagar el reallotjament dels veïns i tot. L'altre efecte directe, que passa molt sovint quan hi ha plans urbanístics, però aquí més, encara més, és el moving o la no renovació de contractes, no? Gent que portava molts anys amb un contracte allà o vivem molts anys al barri, ara es trobem que no li renoven. Això per una banda, i després gent amb, bueno, assetjament immobiliari, gent amb renta antiga que les estan intentant fer fora perquè així jo després m'estalvio l'haver de reallotjar aquesta gent i d'indemnitzar-la.
I a més d'això, o sigui, us venen totes a la vegada. A més d'això, el barri es posa de moda, bueno, es posa de moda, comencen a arribar turistes, apartaments turístics, etc., Hotel Vela, o sigui, com que el barri s'està remodelant per ser una zona d'oci i de turisme, no? I no un barri de gent que hi viu.
Clar, en part, això és una interpretació personal, però en part la lluita contra el pla dels ascensors és en part simbòlica, perquè el que s'està lluitant és contra la elitització del barri, que es dona en moltes maneres. Direccions, no? L'Hotel Vera, doncs, que és aquesta mega construcció promoguda pel port, que farà també SACIR o HL, Foment de Construccions i Contrates, com s'ha dissenyat per Ricardo Bofill, hotel de luxe, 89 metres, tal. Doncs aquest és un altre símbol, perquè per mi encarirà el que és el nivell de vida de la Barceloneta i sobretot anirà més a terciaritzar l'economia, no? Que tothom es dediqui només al turisme. Això, i després, bueno, ja ho sabem, no? A les Olimpiades es va descobrir que Barcelona podia arribar fins al mar, i ara és com no només pot arribar fins al mar, sinó que es pot viure al costat del mar, i això és molt interessant. I els processos de gentrificació sempre, bueno, sempre es donen més que res, perquè les administracions no fan res per protegir a ningú, però amb el pla dels ascensors el que fan és com posar l'excusa perfecta per fer-ho. I igualment, el que deies tu, la proliferació d'apartaments turístics al barri és un símbol de que no cal un pla perquè la Barceloneta es va elititzant.
Clar, és que l'altre programa van fer la notícia de que s'havia intervingut sobre un pis il·legal d'aquests, un apartament turístic, però vaja, o sigui, és que fins i tot legalitzar això és promocionar especulació, no? Perquè si tu saps que a un pis li trauràs un rendiment X, posem 1.500, tu no voldràs un inquilí fixe que et pugui pagar 1.000 o 1.200. Clar. I a més, si tu vols vendre el pis, podràs dir: no, mira, es que con este piso te puedes sacar 1.500 o 2.000. Això és l'especulació, de fet.
Clar, no, de fet, la normativa que ha tratat l'Ajuntament, que l'ha venut com la supernormativa per regular els apartaments turístics, per mi és completament insuficient, perquè amb la regulació només pots exercir una mica de control del ús que es fa, però dins d'un marc que és un ús turístic, i això vol dir que revaloritzes la zona, que s'encareixen els preus dels lloguers i dels habitatges d'aquesta zona, això per una banda, i per una altra que bueno, que a mi em fa molta gràcia. L'altre dia ho comentava amb un amic, no?, que és periodista, que el deia: clar, fa 2 anys el Carles Martí va anunciar que es tancarien 1.500 pisos turístics. Després es va anunciar que es tancarien 650 o 580, no sé. El fet és que han fet una normativa, han tacat un apartament turístic i han fet una roda de premsa. Sí, i ja està, no? I conforme van passant els anys, van anunciant que tancaran menys, i per ara només han tancat un.
Sí. El pla dels ascensors va topar amb un primer impediment que ells van descobrir, que estan fent algú com il·legal, no? Jo vaig llegir al Massala una mica la documentació sobre el tema de que si el Codi Civil no permetia que es fes el pla dels ascensors al complet perquè clar necessitaves l'acord de tots els propietaris, bla 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 bla. Primer impediment. I l'altre dia vaig llegir a la revista de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona que vosaltres us ha donat de paraula a la notícia o al compromís de que no tirarà endavant el pla dels ascensors, però això només de paraula, no?
O sigui, per una banda és el pla dels ascensors, més que si incompleix o no el Codi Civil, és com molt ambigu i posa, el que fa més aviat és posar com tota una sèrie de legislacions diferents en la possible execució, de manera que si no pot servir una, fa servir l'altra. O sigui, que no, en realitat no vulnera el Codi Civil, sinó que el que fa és més aviat donar eines a les immobiliàries per poder fer una mica el que vulguin segons quin cas. I per una altra banda és la nova regidora Chupiguay, que li dic jo, de Ciutat Vella, la Itziar González, va dir que el pla estava aturat perquè ja no donaria cap permís perquè es fes un PMU, que és un pla de millora urbana, que bueno, són els petits plans per posar ascensors, però bueno, això consultant-lo amb advocats diuen si el pla és vigent i algú presenta un permís per, o sigui, demana un permís per efectuar el pla i compleix les condicions, ella, a part de que no ha posat per escrit, ella no ho pot aturar políticament, això per una banda, i jo crec que més que això de que està aturat ho va dir com una mesura de calma, però també s'ha de tenir en compte que està aturat principalment perquè no hi ha pisos on es pugui rellotjar la gent afectada. A mi m'agradaria saber si aquest anunci l'hagués fet també d'aquí a 2 anys que estaran els pisos construïts.
El procés en si és el procés aquest de gentrificació, que una paraulota que més o menys els que ens movem en vivenda ja coneixem, però que potser alguna de gent que ens està escoltant doncs l'ha sentida poca, no? És una paraulota, ja dic, gentrificació. Ve de gentry, de l'anglès, vaja, i o sigui, gentrification, i són uns processos que clar, o sigui, de moment es frenen pel fet de que no els puguin fer fora en 2 dies i els han de fer fora en 2 anys, però tot el procés en si van passant els mesos i van caient doncs lloguers, diguéssim, antics o sigui, el problema és el procés en si.
És un procés de litigació d'un barri per expulsar la seva treballa.
Clar, la gentrificació bàsicament és canviar els components, diguéssim, socials d'un barri, diguéssim, d'un barri treballador, un barri normal com era la Barceloneta, amb una zona, diguéssim, d'alto standing, amb la qual, diguéssim, molts dels pisos de la Barceloneta fossin com si diguéssim una extensió del que serà l'Hotel Vela i tota la seva parafernàlia de luxe i de línia de playa.
El mateix pla ho diu, Donat que els apartaments són molt petits, les noves demandes, bueno, no diu molt petits, ho diu més tècnic, no? Les seves dimensions reduïdes, no sé què.
Sí.
I la demanda del mercat, que hi ha cada cop més gent que viu sola i famílies monoparentals i tal, cal impulsar que es pugui respondre a aquesta demanda del mercat. Que...
Sí, és que sempre van acomodant el mercat a les seves, als bares que el metge els interessa i de la manera que el metge els interessa. No, vamos, que se'ls veu bastant el
plomero. Sí. Bueno, fins aquí una mica el que ja sabíem, i ara pots fer una prospecció de futur de com evolucionarà la cosa, o almenys què és el que teniu plantejat a fer des de la plataforma i des de l'associació de l'Hòstia, quin és una mica el futur que us espera, perquè evidentment haureu de seguir fent coses, no? per acabar d'aturar-ho o...
No, clar, això és evident, i de fet un dels problemes que tenim és que com que l'Ajuntament no informa gaire, nosaltres dediquem moltes energies a intentar informar la gent, no? Perquè no li pots demanar implicació ni que doni una opinió si no està informada, i com això, com l'Ajuntament no fa la seva funció, doncs l'estem fent nosaltres. Doncs de moment, com que la Barceloneta entrarà a la llei de barris, que bueno, això són diners que et dona la Generalitat per remodelar, diguem-ne, tot el que no és habitatge, dins de l'habitatge, bueno, els tècnics s'espantarien si sentessin aquesta definició, però bueno. Però de moment, veure què fem amb la llei de barris, perquè quan hi ha un planejament urbanístic aprovat
generes expectatives de millora per les immobiliàries i si a més aproves una reforma del lo que és el paviment, o sigui, els carrers i elements comú, bueno, elements de l'espai públic, dupliques aquestes expectatives de millora, però igualment ho vendran com un superpla de barris on tots participarem i a més tots tindrem la possibilitat d'opinar i decidir tal, quan és completament mentida. Però bueno, primer hem de veure com ho fem amb la llei de barris, d'alguna manera, perquè realment no acceleri aquest procés d'expulsió i a més no faci que segons quins interessos guanyen encara més, o sigui, guanyen més de la bessoneta. I per una altra banda, doncs, això, estem contínuament estem organitzant coses. Al març vam engegar un procés de participació des de baix.
Sí, que el vam anunciar des d'aquí.
Que jo crec que va anar molt bé. Ara estem preparant el document del que va ser aquesta jornada per tornar a tenir un espai de discussió amb els veïns al barri i veure cap a on es pot tirar endavant, quines propostes hi ha, quines opinions hi ha sobre el pla, i amb això anar fent petits passos per crear comunitat, crear llaços comunitaris, no?, i fer xarxa social dins del barri, que ja és, bueno, que ja són fortes les xarxes, però posar el debat del pla a sobre la taula i que tots els veïns puguin dir la seva d'una manera col·lectiva i no mediatitzada sobre com volen que reformi el seu barri.
Quan heu acabat de recollir aquestes impressions i ordenar-les una mica en paper i tal, sisplau, feu-nos la... envieu-nos el document perquè així l'explicarem a la ràdio perquè tothom vagi seguint una mica el tema de Barceloneta.
Sí, no, la penjarem a la web, segur, no,
vale.
No us preocupeu que us arribarà.
Teniu alguna web que centralitzi una mica tota la informació, algun mitjà de contacte?
Amb l'Aigua al Coll era la que vam anunciar aquí mateix.
És un blogspot, no?
Mm-hmm.
Sí, un blog?
La Barceloneta amb l'Aigua al Coll.
Sí. I no, de fet, després anem penjant coses a un foro, però que no és molt actiu, que és la barceloneta.org. Però la Barceloneta amb l'Aigua al Coll és el fòrum amb el que anem penjant tot el que farem.
Molt bé.
De fet, aquest dissabte, no, l'altre, el dissabte del juliol, al matí, que és tots els dissabtes al matí estem a la plaça del mercat donant informació i recollint informació dels veïns, vindrà el Manuel Delgado a fer una xerrada sobre l'impacte dels plans urbanístics en l'àmbit social.
És molt recomanable també desestir.
Quina hora és?
Doncs encara no un complexitat, però jo suposo que era el 12.
Després ho tornem a repetir a l'agenda. Teniu alguna pregunta més per la gala? Algun comentari més?
Bàsicament animar que la Barceloneta, que ha sigut un barri, d'aquests que estan desapareixent de Barcelona, doncs que continuï sent barri, això que deies de la xarxa social i de que els veïns col·lectivament coneguin el que es vol fer i responguin d'una manera col·lectiva, que penso que és l'important i el que voldrien trencar des de les empreses i des del mateix ajuntament, tristament.
Jo només fer un comentari, i és que sorprèn que la solució que dona l'Ajuntament al problema del barri sigui precisament doncs, construir o posar ascensors amb blocs de pisos que jo crec que de moment no són tan alts, o sigui que potser que són tres plantes com a màxim,
3, 4,
no? Per allà... Però vaja, que dubto molt que sigui aquesta realment la solució, no?
Bueno, hi ha edificis de 6 plantes i nosaltres no neguem que hi hagi un problema de mobilitat, que realment hi ha gent que li costa molt sortir de casa o que de fet no surt gairebé mai, però el que sí que diem és hi ha molts locals buits al barri, llavors reubicació,
hi ha els locals estan buits especulant i a més hi ha opcions i hi ha maneres de posar ascensors per la part de fora, que aquesta és una altra... Bueno.
No, i principalment una de les coses... Bueno, a part de que hi ha com propietats municipals... El solar de Miles, que suposa que és propietat municipal, encara no sap ben bé si encara és del port o municipal, però bueno, que edifiquen un lloc per tal, per reubicar gent. I l'altra és que la Barceloneta és un barri bastant complex, tant a nivell social com a nivell arquitectònic, i no cal tenir una solució tipus. No cal dir, s'ha de fer... això a tot arreu, sinó cal fer alguna cosa com es va fer al peri del 85, que va haver gent estudiant durant 2 anys que s'havia de fer a cada cas. I això, clar, suposa un recurs, suposa un invertir diners en una gent que no és rentable, que a l'Ajuntament no li interessa. però això és el que s'hauria de fer a la bessoneta. Pues en alguns casos potser posar l'ascensor per fora, en altres no, en altres allotjar, en altres un ascensor i una galeria, en altres posar-ho per dins.
Aquesta és una idea micro, que a nivell macro nosaltres és la que portem molt de temps treballant, és el fet de... Bueno, el problema no és que no hi hagi pisos, el problema és que la gent està mal allotjada, no? Aleshores, hi ha pisos buits, hi ha gent que viu sola però viu en un pis de 4 habitacions, aleshores la solució igual passaria per afavorir una mica la mobilitat de gent i afavorir l'accés, no? Sobretot, no la propietat o poder accedir a un règim o un altre, sinó el fet de que els pisos tinguin, compleixin la seva funció, que és la de viure-hi, no la de fer negociete ni la de...
També volia preguntar-te, Gala, sobre el tema de l'hotel Vela. Heu fet alguna acció en concret o teniu pensat alguna cosa?
Bueno, estem intentant muntar una xerrada sobre l'impacte que tindrà l'hotel Vela al barri, però això encara ho estem intentant confirmar. Això per una banda, i per una altra és veritat que, bueno, que molta gent es confarà en un hotel però no se n'adona de què voldrà dir pel barri, no? Aquest hotel que allotjarà a la gent que ve als creuers, que tindrà un espai recreatiu, un espai d'oficines, que junta amb la remodelació de la bocana dels pescadors i tal. De fet, això, nosaltres encara no hem organitzat res més, que estem amb allò de la xerrada sobre l'impacte de l'hotel Vela, però jo crec que alguna cosa farem, sobretot perquè, bueno, més enllà de l'impacte que tindrà el barri, hi ha alguna gent que estem bastant convençuts de que vulnera la llei de costa.
Sí, l'altre dia vam comentar que hi ha un possible delicte i un parell d'irregularitats.
Clar, l'únic que jo veig és que, bueno, això és PSC, SACIR, Puerto...
Conglomerado de sempre.
FCC, tal, o sigui que...
Coleguitas en acción,
ho tindrà bastant blindat, però crec que és, bueno, jo crec que és una banda, una cosa que s'ha d'investigar i que s'hauria de mirar bé.
A veure, des de l'any 96 està molt clar que a la costa tot el que sigui al costat de l'aigua no es pot construir res.
L'altre dia,
jo, està molt clar.
Perdona, a mi em van comentar que si es forma part del port, sí. Però Chatley i Chalatrampa, suposo.
Però és que
no?
Això no és una instal·lació del port.
No, clar.
Bueno, clar, l'Ajuntament... No, però si l'Ajuntament o qui digui això es forma part del port...
Sí, de fet, hi ha moltes coses que formen part del port, com el Mare Magnum. que
no és pels pescadors.
Efectivament, ni pels containers. Vull dir que sí, que el problema és que aquí s'ajunta la legislació de l'autoritat portuària, la de la Generalitat i la del govern central, no? La llei de costes del govern central, llavors és com una mica complicat a nivell jurídic. Però bueno, igualment jo crec que s'ha de començar a denunciar i a senyalitzar i dir... A més, per mi ja és com una mica insult, no? Clar,
és el mateix insult de la Torre Agbar, és el mateix insult del que el projecte del Camp Nou amb coloraines, i és el que venia a dir abans, és a dir, és aquesta necessitat de que Barcelona continuï cridant l'atenció del turista que ja ha vingut. Perquè clar, el que no ha vingut mai, encara veient la Sagrada Família i tal, doncs ja té feina. Però clar, el que ha vingut i ja ha vist la Sagrada Família i ara ja ha vist la Torre Agbar, doncs se li ha de posar una altra cosa que tingui que veure i que tingui que bueno, que... I aquesta idea de la Barcelona enfocada a l'interès turístic i no, i a la vegada, és a dir, si això es fes sense destrossar tot el teixit social i tots els barris i tota la vida de barri, sí, doncs encara, però és que es veu que no es veu que és ja absolutament incompatible.
Ja saps que on hi hagi fruteria Manoli hi haurà el bar Fachon de...
Haurà un Starbucks Café i adeu a la fruteria Manoli i a la peixateria Pepita.
Bueno, pues, moltes gràcies per haver vingut a explicar-nos això. Seguim pendents de les notícies. Esperem, si algú té alguna notícia, algun comentari sobre aquest cas o totes les notícies que tractem, recordeu que el nostre mail és radiovdvivienda@gmail.com, que emetem, avui estem emetent en directe dia 22 de juny, i a la setmana següent, que serà... Sí, bueno, no sé quin, 29,
6 de juliol.
El dia 29 serà en reposició i
el 6 de juliol serà la directa.
I abans de passar a l'agenda, la Gala ens volia comentar una altra cosa.
No, només per si ens està escoltant algú del barri, dir que hem canviat l'horari de l'oficina dels dimarts als dijous de 6 a 9 al carrer Pescadors 49, i que si algú es vol passar, doncs que és benvingut. Això, tots els dijous de 6 a 9 de la tarda, evidentment, al carrer Pescadors 49.
Molt bé, pues passarem ja, després d'obediències, passarem ja directament a l'agenda.
Un moment, Carles, que m'ha arribat una cosa d'última hora via internet, que està rolant per internet.
El sector inmobiliario ha sido el motor de la economía española en los últimos años. Por cada piso construido, se generan 2 puestos de trabajo. Entre todos, podemos seguir creciendo. Este año, puedes marcar la casilla de fines inmobiliarios en tu declaración.
Uau, ens arriba el rumor de que aquesta era una de les possibles accions que estava pensant el govern per la campanya de la renta aquest any. Ja no només tenim la horrorosa casilla de la Iglesia Catòlica, també tindríem la dels immobiliaris. Esto es de horror absoluto.
Ja, és...
Sin palabras. No, però és que, mira, no sé, jo conec bastanta gent que ha vist el vídeo, perquè hi ha un vídeo sobre això, i que és que els semblava tan normal, no? O sigui, que realment arribem a un punt en què la gent ja ho accepta com, ah, mira, pues igual sí, igual estava preparado, i què?
És com la República, que? La República Ladrillera, llavors, doncs, mantenir les essències republicanes ladrilleres.
Es tiraran enrere, no? Amb això no ho trobaran.
Jo crec que
el problema és que ho facin o no ho facin, és que és el mateix que la de la casella de l'Església Catòlica, o sigui, la marquis o no la marquis, al final és l'Estat el que paga, és a dir, tant si tu ho marques com si no, és dels diners de l'Estat. I totes les ajudes que s'estan engegant cap al G14 i cap al
seu PAN, doncs... Ho facin o no ho facin, les ajudes estan anant cap a...
Et deixen marcar o no la casilla, però...
És igual, tu pagues igualment.
Perquè et doni la impressió...
Quasi que millor que existís la casella, així no recaudarien res, però...
És com lo de les quirieles i com lo del futbol. Poso ara la... Ja per anar... Bueno, el tema d'això, el tema futbolero d'avui, doncs... perquè tingueu una mica de rock and roll i, en aquest cas, rock and roll del grup Los Ansia, que podeu veure a losansia.com, i bueno, és una cançó que m'agrada molt i que li vull dedicar, doncs, precisament al grup, que els conec i que són de puta mare, i llavors això, rock and roll, que la sentiu, que la disfruteu. I...
es esférico, todo gira en un balón, nacen nuevos Ronaldinhos, nuevos astros del fútbol.
A mí no me gusta el fútbol, a mí me va el rock and roll, solo acudo a los estadios cuando tocan los Stones. Motorhead está sonando, esa es su última canción, por la banda calentando, Ozzy Osbourne y Angus Young jugaban guitarra de rock and roll. La subida a San Martín fue lo mejor, jugaban guitarra de rock and roll. Me recuerdo una púa, la tengo yo. Dejaros de tonterías, si el penalti o expulsión, el partido ha comenzado.
estado. Voy a por el transistor. El día se ha estropeado. Sintoniza rock and roll. Jugaban guitarra de rock and roll. Las subidas al mástil fue lo mejor. Jugaban guitarra de rock and roll.
Bueno, doncs ja el tema seguim endavant, ja falta poquet per acabar el programa i seguim amb la secció de l'agenda. Recordar-vos que hi ha dins de poc una festa a UB de Vivienda que encara no sabem quina serà la data, però bueno, aviat ja us concretarem quan sapiguem. Que el 19 de juliol tenim la festa a la platja de UB de Vivienda.
La coordinadora?
De la coordinadora, sí. I que seguim amb el cicle de cinema de la Ciutat del Miedo amb el dia diumenge 29 de juny. Avui no n'hi ha.
Avui no.
Avui pel tema pont no n'hi ha, però la setmana que ve sí que n'hi ha i és l'última amb Hijos de los Hombres. La ciutat sitiada, Hijos de los Hombres.
Hi haurà festa allà de final de curs, diguéssim.
Jo crec que val la pena.
Pica.
No ho he dit, Avinyó 33, a la platja.
A les 9 del vespre. I bueno, això i això, el que deia la Gala abans, el dissabte 28, xerrada de Manuel Delgado a les 12 a la plaça de del mercat.
El mercat.
Val la pena.
Vista?
Pues amic.
Sí. Això ha estat tot fins avui. La propera setmana, dia 29, recordeu que el programa serà gravat i donem agraïments especials a tota la gent d'Assemblea de Madrid per les seves accions, la seva imaginació i les seves ganes. A la mare del Marcos, com sempre.
Mama, avui passaré per casa.
Que deu tenir la nevera buida, no?
Sí, és veritat.
A la gent que ens ha visitat, a gent de Salvem Collserola, a la gent del barri de Porta, a la Gala i a la gent d'Associació de l'Hòstia, i a tota la família d'Obeda i Venda per la feina feta i per la que queda per fer.
Sí, que a l'estiu no pararem del tot. En tot cas, ens relaxarem i farem una mica de platja, però...
Si la hipoteca t'ahoga, escucha Ràdio UB de Vivienda.
Que t'ahogarà
més. I participa UB de Vivienda.
Adeu.
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 Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, Franquistenc i a l'home lloc, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el Pato Donau i en Pasqual, la Pepa Maca i Superman. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i el Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i el patopet, senyor Charlot, senyor Berlitz, en Pinotxo, fem la Monyos, agafada del bracet, i a la dona, ei que veig globus, la família Ulisses, i el capità Trueno en patinet. Oh, benvinguts, passeu, passeu. Jerry, la bruixa calista, Bambi, Moby Dick.